Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
L'octubre del 1984, lliguen de peus i mans el Gregory, un nen de 4 anys, i el llencen al riu a la regió dels Vosges, a França. Feia anys que algú estrany que es feia dir el Corb amenaçava els seus pares. La gendarmeria creu que l'autor del crim és un cosí del pare a qui tindria enveja pels seus èxits professionals. Tanquen el cosí a la presó, però per defectes de procediment i perquè la cunyada del sospitós, una noia de 15 anys, canvia de declaració, el jutge l'allibera. Una segona línia d'investigació assenyala la mare del nen mort i això fa embogir el pare, que, carregat de ràbia, mata d'un tret el seu cosí, el primer sospitós. Mentrestant, l'assassinat del Gregory continua sent un misteri.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La mort del Gregory, un nen de 4 anys a França, va deixar al descobert totes les misèries humanes. Pot ser veritat que un cosí matés el nen per enveja dels èxits professionals del seu pare? Té lògica que el jutge el deixi en llibertat i passi a investigar la mare del nen quan la majoria de proves assenyalen el cosí? Té justificació una lapidació mediàtica contra la mare perquè se la considere guapa i freda? El pare del nen mort no ho va suportar i es va prendre la justícia pel seu compte. Va matar el cosí sospitós, un acte que va posar gasolina al foc. En aquesta història encara queden moltes coses per explicar. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
En el capítol anterior vam acabar molt ràpid amb la mort del cosí sospitós a mans del pare del nen assassinat. Tornem una mica endarrere. El Gregory el van matar a l'octubre del 84. Al novembre van empresonar el cosí del pare, Bernard Laroche, i al febrer del 85 el van deixar en llibertat. El 29 de març de 1985 va començar com un divendres qualsevol. Als pobles de la riba del riu Bolony, els ciutadans es van llevar a l'hora de sempre i van anar cap a la feina com ho feien cada dia. L'escenari d'aquest cas es reparteix en tres pobles molt petits. El Gregory i la seva família vivien a Les Poigne-sur-Bolony, de 1.000 habitants. El cosí sospitós, el Bernard Laroche, vivia a Aumont-Zy, de 500 habitants, a 15 minuts en cotxe de Les Poigne-sur-Bolony. I Les Poigne és a 5 minuts de Dosel, riu avall. A Dosel és on van trobar mort el nen, Lídia Orriols.
Aquell 29 de març de 1985, per a la família Laroche, formada per Bernard Laroche, la seva dona, Marie-Ange, i el seu fill petit, també era un dia normal, però ells tenien motius especials per estar contents. Feia molt poc que el Bernard havia sortit de la presó. L'home havia accedit a la llibertat condicional a principis de febrer, després que la seva cunyada Muriel, de 15 anys, canviés la seva primera declaració on li atribuïa la mort del Gregory Villemont. En un primer moment, la noia, la Muriel, havia explicat als gendarmes que el dia de l'assassinat del Gregory havia vist com el seu cunyat agafava un nen del poble de Lepenys-sur-Boulogne i el feia desaparèixer a la localitat veïna de Dosels, que és on van trobar el cadàver.
Aquella delació va facilitar la detenció de Laroche i va suposar un pas important en una investigació que fins aleshores estava encallada. Però el jutge d'instrucció, que era un home sense gaire experiència professional, va admetre davant dels mitjans de comunicació que Muriel era la testimoni clau contra Laroche. L'endemà, ella va convocar la premsa a casa seva per retractar-se i per acusar els gendarmes que l'havien interrogat d'haver-la pressionat per assenyalar el seu cosí. Aleshores es va dir que la família l'havia maltractat perquè canviés la versió. Però això no s'ha arribat a provar mai. En qualsevol cas, els Laroche tornaven a ser una família aparentment unida. Formalment, el Bernard encara estava acusat del crim, però tenia l'esperança que la llibertat condicional fos el primer pas cap a la seva absolució. Tornem al divendres 29 de març de 1985. La una de la matinada. Jean-Marie Villemain, el pare de la víctima, acaba de marxar del cementiri de Lepenys-sur-Boulogne, on hi ha enterrat el seu fill Gregory, assassinat l'octubre de l'any anterior. Recordem què va explicar la mare del Gregory, Christine Villemain, sobre què va passar el fatídic 16 d'octubre de 1984.
Christine Villemain va explicar que el 16 d'octubre va sortir de la fàbrica on treballava a les 16:56 de la tarda. Immediatament va conduir fins a casa de la cangur del seu fill. El va recollir i d'allà va anar a casa seva, als afores del poble. Pel camí es va trobar amb dos veïns i els va saludar des del cotxe. Sempre segons la versió de la dona, va arribar a casa minuts després de les 5 i es va posar a planxar roba mentre el seu fill jugava al pati. Una estona després, cap a les 5:20, va sortir a buscar-lo i el nen ja no hi era. Passades les 6 de la tarda, un grup de gendarmes va començar a buscar el Gregory pels voltants de Lepenys, però tampoc no el van trobar. No va ser fins que la mare del nen va rebre una trucada de la seva sogra que la recerca es va encaminar. Segons li va dir la sogra, el seu fill Michel Villemont, és a dir, el tiet del nen, havia rebut una trucada anònima d'algú que deia que havia matat el nen i l'havia llançat al riu. Aleshores, els gendarmes van buscar a la vora del riu i van localitzar el cos del nen passades les 9 del vespre en un poble a tocar de Lepenys, a Dosels.
La persona que va trucar al tiet del nen assassinat era algú que assetjava la família Villemain des de feia anys. Es feia dir el corp i a través de trucades i cartes anònimes intentava enfrontar els membres de la família escampant els seus secrets més íntims. Però la cosa no es va quedar aquí, sinó que aviat va començar a amenaçar-los. A Jean-Marie Villemain, per exemple, li va arribar a dir que li cremaria la casa.
Sembla que el motiu d'aquest assetjament era que el corp tenia enveja de la família, especialment del Jean-Marie, el pare del Gregory, que havia passat de ser un obrer ras a ser el capatàs d'una fàbrica de la zona i per això li deien xef, que vol dir cap. Finalment, l'any 1984, després d'un silenci que havia durat aproximadament un any, l'anònim corp va reivindicar la mort del nen a través d'una trucada i d'una última carta manuscrita. Dirigint-se a Jean-Marie, va dir això.
Chef, espero que et moris de la pena. Els diners no et retornaran al teu fill.
Tornem al març de 1985, quan Jean-Marie Villemain va al cementiri a visitar el seu fill. Oficialment, encara no hi ha un culpable de l'assassinat del Gregory, però ell està segur que el seu cosí Bernard Laroche és qui va tenir alguna cosa a veure. La justícia, per la seva banda, acaba d'acusar la seva dona, Christine Villemain, de ser l'autora de la carta en què el corp reconeixia l'autoria del crim. Jean-Marie, que es pensa que ha sentit com el seu fill li parlava des de la tomba, decideix anar a Aumont-Zi, el poble on viu el seu cosí Bernard. Quan surt del cotxe, el pare del Gregory porta un fusell a les mans i en el moment en què es troba el cosí, els dos homes tenen una breu conversa.
Jean-Marie Villemain va arribar amb un fusell apuntant Bernard i Bernard li va dir: «Jean-Marie, no facis cap bogeria». I ell li va respondre: «He sentit que no vols donar-me explicacions». Aleshores, Bernard li va dir: «Jo mai he dit això. Vinga, deixa l'arma al meu cotxe. Entres i en parlem». I va afegir: «Et juro que jo no vaig fer-li cap mal al teu fill. No vaig ser jo». Després, Jean-Marie li va dir: Tinc una pregunta sobre Michel Villemain. Bernard li va dir: deixa el fusell i entra, va. Però Jean-Marie va disparar. Bernard es va agafar el pit i va caure.
La versió que heu sentit és la que explica als mitjans la dona de Bernard Laroche. Jean-Marie, l'autor del tret, en canvi, just abans d'entregar-se a la policia, torna a l'hospital on encara hi ha ingressada la seva dona i li explica una versió diferent. Christine Villemain, que estava embarassada, havia tingut una hemorràgia interna hores després de sentir per la ràdio que els experts en grafologia l'acusarien de ser l'autora de la carta del corp, com efectivament va passar. Sentim en paraules de Christine el que li va dir el seu marit quan va tornar de matar el cosí.
No sé què li va passar. Em va dir: he matat Laroche. No me'l vaig creure. Es va posar de genolls i va cridar: et dic que l'he matat. Li vaig preguntar per què i em va dir: volia anar a parlar amb ell amb l'arma, però Bernard es va riure de mi i li vaig dir que s'ho havia buscat. T'ho juro, no volia disparar-li, però es va passar de la ratlla. Es va posar de genolls i va cridar. Mai vaig pensar que faria això. Abans de marxar em va dir: t'estimo molt, pensa en mi i en la criatura i espera'm. Em va dir: ho havia de fer, entén-me.
Sigui quina sigui la versió real de la conversa, el cas és que Jean-Marie Villemain ha matat una persona. La seva acció no només té conseqüències per a ell i per a la família de l'home assassinat, sinó també per a Christine Villemain. Primer, perquè el seu marit anirà a la presó i haurà de criar un fill tota sola. I segon, perquè després de l'assassinat de Laroche, la policia, que ja la tenia en el punt de mira, se centra encara més en ella.
En les seves declaracions, la mare del Gregory sempre repeteix que el dia que va desaparèixer el seu fill va tornar directament a casa. Però els nous investigadors del cas, la Policia Nacional, es plantegen si és possible que després de creuar-se amb els veïns, a només uns metres de casa seva, la dona trenqués a l'esquerra i anés fins a Dosels, que és on van trobar el cadàver del nen.
Ja vam explicar al capítol anterior que els gendarmes francesos eren els que havien començat la investigació en un primer moment, però que el jutge instructor els va apartar arran de les queixes dels advocats de Bernard Laroche, que els acusaven d'estar obsessionats amb el seu client. Als nous investigadors, des del primer minut, se'ls posa entre cella i cella que han de demostrar la culpabilitat de Christine Villemain. Sospiten d'ella no només perquè els grafòlegs diguessin que és l'autora de la carta en què el corp confessava el crim, cosa que també havien dit de Bernard Laroche, sinó perquè va ser l'última persona que va veure el nen en vida. Així doncs, per comprovar la seva hipòtesi, la policia considera molt important determinar amb seguretat on van llançar el cadàver del nen per saber si Christine Villemain hauria tingut temps, entre les 5 i les 5 i 20, de drogar i lligar el seu fill, anar fins a Dosel per un camí rural, llençar-lo al riu i tornar a casa.
Els anteriors investigadors creien que el més probable és que l'assassí hagués llançat el nen davant del parc de bombers de Dosels, molt a prop d'on el van trobar. Una altra localització, a la riba del Bologna, on l'endemà del crim van trobar petjades i marques de pneumàtics, la van descartar després de fer diverses proves amb ninots, perquè veien que mai arribaven fins on es va trobar el cos del Gregory. Pel camí, sempre es topaven amb cúmuls de branques i altres obstacles naturals que els impedien seguir el camí i que haurien provocat ferides en el cadàver del nen. Unes ferides que no tenia. Com amb tot, però, els nous investigadors comencen de zero i es desplacen al lloc on van trobar les marques de pneumàtics que, per cert, els tècnics no van poder confirmar si es corresponien amb les rodes del Renault 5 de Christine Villemain. La policia, després d'observar l'entorn, estima que el camí des d'on hi havia les marques fins al riu és fàcilment transitable, és a dir, que no seria complicat arribar-hi amb un nen en braços. Alhora constaten que és un indret amagat, perfecte per cometre un crim sense que ningú vegi res.
Però de moment tot això són només especulacions. Els mateixos agents de la policia francesa ho tenen clar. Per tant, després de mesos d'investigació conduïda per dos cossos de seguretat diferents, encara no hi ha cap prova contundent que indiqui qui va assassinar Gregory Villemain l'octubre de 1984. O, com a mínim, no hi ha cap prova que hagi quedat incorporada al sumari com a vàlida. Els gendarmes estaven convençuts que Bernard Laroche hi havia tingut alguna cosa a veure, Però ara l'home és mort i ells fora del cas. I la Policia Nacional, que ha substituït els gendarmes, continua determinada a provar la culpabilitat de la dona, Christine Villement. Però ho han fet seguint intuïcions i indicis no gaire fiables, com la grafologia de la carta. Perquè els experts primer van dir que Laroche n'era l'autor, i allò es va descartar per un defecte formal del procediment, i després un tribunal va anul·lar aquests informes. Cap a finals d'abril, però, les coses es mouen. La policia aconsegueix un permís per escorcollar el domicili de Jean-Marie i Christine Villement. I allà hi troben el que els investigadors consideren un indici més de la culpabilitat de la mare. És una corda exactament igual que la que es va utilitzar per lligar el cos del Gregory abans de llançar-lo al riu. Per a la defensa, aquesta troballa no té cap rellevància, perquè diuen que qualsevol podria tenir una corda així a casa seva en aquella zona. Però per a la policia, ja ho hem dit, sí que és important. Escoltem el comissari que va estar a càrrec de la investigació. Es diu Jacques Corazzi. Això que sentireu és un fragment de la seva intervenció en el documental de Netflix dedicat al cas Gregory.
La corda no és un element clau, no és decisiu, no és una empremta. És un tros de corda normal i corrent, però sí que és un element entre molts altres. Una investigació no és cap element aïllat ni un sol testimoni, és un conjunt. És un conjunt el que pot forjar la convicció del jutge. I això és el que va passar.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Christine Villement s'ha d'enfrontar tota sola a les acusacions de parricidi perquè el seu marit és a la presó a l'espera de judici. Tot i que el pot anar a veure 3 cops per setmana, se sent atacada constantment i s'ha de prendre ansiolítics cada dia. En aquell moment, el cas ja s'ha convertit en un autèntic espectacle mediàtic a França. Podríem dir, exagerant només una mica, que no hi ha ni una sola persona en tot el país que no hagi sentit a parlar de Gregory Villement. Perquè us en feu una idea de la fascinació morbosa que desperta aquesta història de foscor, escolteu això. És una notícia de l'època.
Le Ponge s'ha convertit en una atracció turística per als francesos. El cementiri és ara un lloc de pelegrinatge pervers. Els turistes venen a visitar la tomba de Gregory Villement, que va ser assassinat als 4 anys l'octubre de l'any passat. Per què he vingut a veure la tomba?
He vingut a veure el nen.
Però per què ha fet fotos?
Doncs per tenir-ne un record.
A la premsa, gairebé cada dia es dediquen portades al cas, però sobretot a parlar de Christine Villement, a qui alguns diaris arriben a anomenar el monstre del Bologna. Es publiquen rumors, hipòtesis sense cap ni peus, teories de la conspiració, com que Jean-Marie Villement és un agent del contraespionatge francès i va matar el seu cosí per encàrrec, tot sembla una competició per veure qui la diu més grossa. I d'aquell ambient d'histèria col·lectiva no se n'escape ningú. Recordeu que el capítol anterior explicàvem que l'escriptora Marguerite Duras tenia la hipòtesi que Christine Villement era una mena de bruixa que havia matat el seu fill per venjar-se en nom de totes les dones oprimides per la maternitat? Doncs bé, l'any 1985, Duras viatja des de París fins a Le Panche amb la voluntat de conèixer els protagonistes del cas. La Christine, que sap el que ha publicat sobre ella, no s'hi vol reunir. Però Jean-Michel Lambert, el jutge instructor, sí. Per algun motiu que ens és totalment desconegut, aquell jutge, que molts deien que més que la justícia buscava la fama, troba en l'explicació de la novel·lista un mòbil convincent per explicar que la mare hagués assassinat el seu fill. Aleshores, ja es veu amb cor de fer un pas endavant molt important en aquesta història. El 5 de juliol de 1985, el jutge d'instrucció envia a la presó Christine Villement, que no té encara 25 anys i està embarassada. Només entrar-hi, li fan un examen psiquiàtric per buscar algun tret que permeti explicar la hipòtesi de l'assassinat a falta d'un mòbil més lògic que el de la venjança universal. Però no li troben res. És una dona completament normal. Això sí, emocionalment destrossada. Dies abans, com que ja s'ensumava que podia acabar la presó, la Christine va declarar això en una ràdio francesa.
No sé per què hauria d'anar a la presó. No he fet res malament. Si passo un o dos mesos a la presó, m'entrauran amb els peus per davant, perquè no penso menjar i dormir com si no passés res. Faré una vaga de fam. No m'acusaran, sent innocent.
Un cop a dins, compleix la seva promesa i comença una vaga de fam per denunciar una situació que considera completament injusta. El seu marit, que també està entre reixes, s'hi afegeix, però ella és la que es troba en una situació més delicada perquè està embarassada. Per tant, és un risc per a la seva salut i per a la salut del fetus, que no vulgui menjar. De fet, els seus advocats li demanen que ho deixi estar i li prometen que ja es defensaran a través de les vies legals. Tot i això, ella es manté ferma i, de forma paral·lela, els seus advocats presenten un recurs d'apel·lació. El recurs prospera i la Christine obté la llibertat condicional el 16 de juliol.
En llibertat després d'11 dies tancada i 5 de vaga de fam. Aquesta dona embarassada de 6 mesos, que ha complert 25 anys a la presó, es va enfrontar al jutge Lambert, que el 5 de juliol la va acusar d'haver assassinat el seu propi fill.
Per no estar sola a casa seva, va viure amb la seva àvia, però fins i tot allà està vigilada nit i dia per 4 gendarmes. El jutge Lambert, aquesta vegada, no es vol arriscar que passi el mateix que va passar amb Bernard Laroche. A l'anterior capítol vam explicar que un periodista amic dels Villemain havia advertit al jutge que Jean-Marie volia matar el seu cosí i la resposta del jutge havia sigut que no era el seu problema.
L'1 d'octubre de 1985, amb Jean-Marie encara a la presó, Christine Villemain dona llum al seu segon fill, Julien. Falten 15 dies per l'aniversari de la mort del Gregory i la dona participa en un reportatge fotogràfic de la revista Paris Match, on treballa el seu amic Jean Kerr. En les fotos hi surt ella somrient amb el Julien en braços. Vendre fotos a la premsa es va convertir en una pràctica habitual dels afectats del cas Gregory per costejar-se els advocats. La família Laroche, per exemple, va cobrar una quantitat important per una portada en què apareixia el cadàver de Bernard Laroche i la seva vídua plorant al costat.
Millor que no en fem cap comentari. En el cas de la Christine, a més de per diners, ho fa perquè creu que així donarà una imatge diferent. En aquell moment es diu que és la dona més odiada de França. Per tant, ella creu que si els seus compatriotes la veuen amb el fill acabat de néixer, amb una camisa de dormir i amb cara de cansada, sentiran empatia per ella. Però ves per on, les coses surten just al revés. El que pensen els opinadors francesos és que no fa ni un any que va matar el Gregory i ella ja l'ha substituït. Arran d'aquelles fotos, encara refermen més en la creença que ella és l'assassina. N'hi ha que parlen d'ella com un monstre i es pregunten quan trigarà a matar el seu nou fill.
El cas continua sense gaires novetats durant un any. Aleshores, al desembre de 1986, el jutge Jean-Michel Lambert dona per acabada la instrucció. Lambert insisteix en la culpabilitat de Christine Villemain i l'acusa formalment d'haver assassinat el seu fill 2 anys abans. Ella, que havia pogut recuperar-se una mica emocionalment, confessa al seu entorn més proper que no li fa por enfrontar-se a un judici, sinó a la possibilitat que li treguin la custòdia del nen. Amb els nervis a flor de pell una altra vegada, Christine Villemain intenta suïcidar-se. Un dia se la troben inconscient a casa de la seva àvia i quan la porten a l'hospital veuen que ha ingerit una gran quantitat de tranquil·litzants dels que tenia receptats. Ni tan sols en aquest moment els periodistes s'adonen del seu paperot.
Podríem pensar que el gest de Christine Villemain està relacionat amb la decisió d'enviar-la a judici. És un nou símptoma de la verdadera ansietat de Christine o és només un altre estratagema de defensa de l'acusada més famosa de França?
Som a finals de 1986 i està previst que s'engegui la maquinària per celebrar el judici per l'assassinat de Gregory Villemain. Però en aquesta història encara queden uns quants girs de guió. Una decisió judicial trastoca els plans del jutge instructor Lambert i obre una nova etapa. Després de les reclamacions i recursos de la defensa de Christine Villemain, el Tribunal de Cassació de la zona dicta que jutjar la dona en aquelles condicions seria una violació flagrant dels seus drets. Segons els magistrats, la instrucció del jutge Lambert ha estat un autèntic nyap i decreten que cal començar de zero. L'encarregat d'intentar resoldre el misteri i la pífia del jutge Lambert és un magistrat veterà que rep l'aprovació de totes les parts. Maurice Simon és un home seriós, amb una llarga trajectòria professional i que es caracteritza pel fet de ser molt meticulós. Molts diuen que és l'oposat de Lambert. Per cert, una anècdota. Quan el van apartar del cas, Lambert es va agafar un any sabàtic i va escriure un llibre autobiogràfic titulat El petit jutge. Després de voltar durant 365 dies, quan va tornar, el van destinar al jutjat d'una regió encara més perduda a fer coses més petites. El jutge Simon, doncs, és qui agafa el cas i torna a començar.
Interroga una altra vegada els involucrats en el cas. Quan parla amb Christine Villemont, li sembla que ella contesta sempre de forma sincera i que no amaga res. A més, ell li fa preguntes trampa i ella se'n surt prou bé. A simple vista, no sembla sospitosa. Després, toca interrogar Jean-Marie Villemont, que és a la presó. Del seu cas ja en parlarem més endavant, però recordeu que l'assassinat de Bernard Laroche i el del Gregory es jutgen per separat. Quan arriba a l'oficina de Simon, a Jean-Marie se'l veu molt pàl·lid i demacrat. Edith Godin, la secretària judicial que treballava amb el nou instructor, explica al documental de Netflix que en un principi el pare estava molt nerviós, però de mica en mica es va adonar que Maurice Simon volia investigar sense cap prejudici.
Sentíem que estava molt agitat. Era com un riu i de cop es va trencar el dic. I va començar a parlar de la vida amb la seva dona, de l'amor que sentien l'un per l'altre, així com pel seu fill, i cap al final de l'interrogatori hi va haver un moment en què va dir: «És la primera vegada que he parlat i he sentit que m'escoltaven».
Lepanche reviurà el dia del crim. Els magistrats del jutjat de Dijon reconstruiran demà la mort de Gregory Villemont, que va tenir lloc el 16 d'octubre del 1984. És una darrera oportunitat per saber la veritat.
El jutge Simon desplega tots els mitjans de què disposa el tribunal per reconstruir què va passar el dia del crim. Vol esbrinar com sigui si la mare hauria tingut temps de matar el seu fill o no. Per això, entre altres coses, demana que cronometrin el trajecte entre la casa dels Villemont i els llocs on podrien haver llançat el cos del Gregory, cosa que tampoc no està clara. En total, l'operació dura 3 dies. Perquè pugueu comparar, la reconstrucció del jutge Lambert havia durat només unes quantes hores. Durant aquells 3 dies, doncs, tothom mira amb atenció com treballa el jutge Simon. A Lepanche contenen l'alè desenes de periodistes, veïns curiosos i involucrats en el cas. A Jean-Marie Villemont el treuen de la presó i, de pas, li atorguen un permís per visitar la tomba del seu fill. També és una oportunitat perquè passi un temps amb la seva dona. En les imatges d'aquells dies se'ls veu agafats de la mà i fent-se petons, rodejats dels seus advocats i de la policia.
El lloc i l'hora és el que busca saber el jutge Simon a partir d'aquesta reconstrucció als voltants de Bologna. Treballa amb 2 hipòtesis. La primera és el lloc privilegiat determinat per la policia judicial i pel jutge Lambert que conduïa a la inculpació de Christine Villemont. A prop del pas a nivell i en un lloc amagat de la carretera s'hi van trobar petjades de botes de dona i marques de pneumàtics. Aquest indret quadraria amb la suposada cronologia de la mare. La pregunta que queda per respondre és si un cos pot recórrer 400 metres i creuar una presa sense danyar-se. La segona hipòtesi, el parc de bombers al centre de Dosselles, un lloc que els gendarmes van tenir en compte des del principi. Encara que és difícil imaginar-se un assassí actuant allà a plena llum del dia on qualsevol el podria veure.
Respecte a la primera pregunta, els científics determinen que no. És impossible que el cos de Gregory Villemont recorregués el tram de riu que hi ha entre el lloc de les marques de pneumàtics i allà on van trobar el cadàver. I diuen que no pot ser perquè el cos no tenia ni una sola esgarrinxada. Ja ho havien dit els gendarmes. De fet, els experts també determinen, basant-se en els resultats de l'autòpsia, que és impossible que el nen estigués a l'aigua des que va desaparèixer, cap a 5:45 de la tarda, fins que el van trobar passades les 9 del vespre. Segons diuen, és molt probable que se'n desfessin poc abans de les 9.
El jutge Simon creu que la segona hipòtesi, la del parc de bombers, és més viable perquè és més a prop d'on es va trobar el cadàver del nen. A més, té en compte la prova, de la qual el jutge Lambert no n'havia volgut ni sentir a parlar, de la capsa amb la xeringa d'insulina que un testimoni va trobar allà mateix. Segons el raonament del magistrat, pel temps que va passar entre l'hora del segrest i la mort per ofegament, hi va haver més d'una persona involucrada en el crim. La seva hipòtesi és que qui raptés el Gregory el va drogar amb insulina i després el va entregar a una segona persona que s'hauria encarregat de lligar-lo i de llançar-lo inconscient al riu.
Gràcies a la reconstrucció d'aquells dies, a més, es posa una mica de llum sobre les sospites contra Christine Villemain. Les proves judicials determinen, al contrari del que creia el jutge Lambert, que la dona no va tenir temps material per baixar al riu, ofegar el seu fill i tornar a casa com si res.
Vam cronometrar-ho amb exactitud, però no quadrava. Era absolutament impossible que tingués temps de cometre el crim.
Seguint amb l'interrogatori dels testimonis després de tant de temps, el jutge Simon intenta que Muriel, que ja té 20 anys, recuperi la versió de l'any 84 en què va denunciar el seu cunyat. Al llarg de l'interrogatori, en què la noia ho torna a negar tot, Edith, la secretària judicial, pot veure com Muriel es rasca els braços cada cop que parla. En el seu diari personal, el jutge Simon va relatar així aquella conversa.
21 de juny de 1989. Va ser una batalla de 5 hores, durant les quals vaig utilitzar tots els recursos intel·lectuals de què disposo per trencar la resistència obstinada de la jove Muriel. Una bona dotzena de vegades va estar a punt d'esfondrar-se, però sempre ho evitava en l'últim moment. Estava visiblement atemorida d'haver de retre comptes davant la seva família. En un determinat moment, va ser molt breu, em va mirar als ulls com volent dir: "No ho veus, que no puc parlar?" Ho vaig intentar i vaig perdre.
Maurice Simon interroga també Michel Villemain, el germà de Jean-Marie, i els seus pares, Monique i Albert. Recordeu que Michel, el tiet del nen, tenia una relació molt estreta amb el cosí Bernard Laroche i que va ser el Michel qui va dir que havia rebut la trucada del corp avisant-lo de la mort del Gregory. Doncs la secretària judicial recorda que va veure el Michel molt nerviós i que li va semblar que s'havia estudiat la declaració, com si li diguessin que havia de dir que havia rebut aquella trucada. Però això era la sensació de la secretària judicial i no va constar en acte.
Al final, ni el germà ni els pares de Jean-Marie Villemain diuen res interessant per a la investigació. Tot i l'energia inicial del jutge Simon, l'home es va frustrant més i més perquè creu que amaguen alguna cosa, però no els pot obligar a parlar. Potser per aquest desànim aviat cometrà un error propi d'algú amb poca experiència com l'anterior jutge, Jean-Michel Lambert, però no d'un home tan veterà com ell.
El 10 de setembre de 1989, Maurice Simon apareix en un programa de televisió on l'havien d'entrevistar. Bé, més que una entrevista, són moltes preguntes del presentador i molts silencis del jutge. Escolteu.
Porta ja diversos anys treballant en aquest cas. Sap qui és l'assassí?
No li puc respondre.
És possible conèixer l'assassí?
Aquest és el meu paper.
Hi ha persones que menteixin?
És molt probable.
Però és aquest nen, Gregory, qui és la víctima del cas. Després de 2 anys d'investigació, sabria dir com i on va morir exactament?
No li puc respondre.
Sabrem algun dia la veritat sobre el cas?
Jo crec que sí.
Hi haurà algun descobriment inesperat o es resoldrà ben aviat?
Estic segur que hi ha descobriments.
El jutge Simon no estava acostumat a parlar amb els mitjans. No anava amb ell perquè creia que havia de mantenir-se en el marge. Aleshores, però, està tan desesperat per la manca de respostes que va a la televisió per veure si algun còmplice del crim es posa nerviós i confessa. De vegades els periodistes serveixen per alguna cosa. I positiva. En aquella entrevista, el jutge també diu que lluita per descobrir la veritat, perquè sent que té un deute pendent amb el petit Gregory. Així s'hi referia també en el seu diari.
Porto el Gregory al meu cor i a la meva ànima. Estic aclaparat per la tristesa. El nen, que és per qui lluito i a qui he arribat a estimar, em persegueix.
Aquesta entrevista no és l'error del que parlàvem, però sí que precedeix el que es veurà com un pecat mortal. Només uns dies després, el jutge Simon té una conversa informal amb un periodista. Nosaltres en diem off the record. En principi, tot allò que es digui off the record no es pot publicar. Vol dir fora de micro. Però, com passa moltes vegades, aquell reporter no té gaire ètica professional i grava la conversa amb una gravadora amagada. Després ho publica com si fos una entrevista oficial. La declaració més rellevant és aquesta.
Sí que és possible que Bernard Laroche segrestés Gregory Villemain, però d'aquí a dir que és l'assassí hi ha un pas que de moment no puc fer. No en tinc proves.
Ja veieu que el jutge no és gens categòric, però el fet de compartir aquesta sospita amb un periodista en període d'instrucció és suficient per tacar la seva reputació. I els advocats de la família Laroche presenten una queixa contra ell per difamar un home mort sense tenir-ne proves i per violar el secret de sumari. Uns dies més tard, quan rep la visita d'un agent judicial que li porta una citació, el propi jutge Simon sap que la seva carrera s'ha acabat. A partir d'aquí, la seva salut empitjora. Sentim una notícia del 30 de gener de 1990.
El diumenge al matí, el jutge Maurice Simon va tenir un atac de cor mentre era a Savoia visitant la seva filla. Va ser traslladat a un hospital de la regió d'Annecy i des de llavors està en coma.
La secretària judicial que treballava amb ell, Edith, el va a veure quan es desperta del coma i després de preguntar-li com es troba, li comenta alguna cosa sobre el cas. La resposta del jutge fa que se li geli la sang. L'home no sap de què li està parlant. No coneix cap Gregory ni cap Christine Villemain. L'antic jutge ha sobreviscut a l'atac de cor i ha despertat del coma, però ha perdut una part de la memòria. I així, el cas Gregory es queda una vegada més sense jutge instructor.
You want it darker.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Amb Carles Porta.
Tres anys després de l'atac de cor del jutge Simon i vuit des de la mort del Gregory, el Tribunal d'Apel·lacions de la regió de Dijon posa punt final a les sospites contra Christine Villemain.
El tribunal declara en la situació actual que no hi ha cap càrrec contra Christine Villemain d'haver assassinat el seu fill Gregory Gilbert Villemain. Aquesta sentència neteja el nom de la senyora Villemain. Aquesta sentència demostra la mala praxi judicial que hem viscut durant anys. Afortunadament, avui totes aquestes pràctiques s'han rectificat.
En la sentència no és que es digui que no hi ha càrrecs suficients contra Christine Villemain, sinó que remarca que no hi ha cap ni un càrrec. Se la declara totalment innocent. Per tant, ella ja no s'ha de preocupar per això, però encara han de jutjar el seu marit per l'assassinat de Bernard Laroche. I, és clar, encara no se sap qui va ser l'assassí del petit Gregory. Uns mesos després d'aquesta decisió, el 3 de novembre de 1993, comença un nou judici, amb Jean-Marie Villemain com a únic acusat de la mort del seu cosí. A Dijon, desenes de persones s'empenten, literalment, per intentar traspassar les portes del jutjat.
Més d'un centenar de periodistes que havien seguit el cas Gregory esperen amb interès aquell judici perquè saben que, malgrat que oficialment és un procediment contra el pare, inevitablement es parlarà de l'assassinat del nen. A més, tots volen veure com van arribant els protagonistes, alguns dels quals havien desaparegut de l'escena pública. Per exemple, fa temps que no saben res del capità dels gendarmes Etienne Sesmat o del primer jutge instructor, Jean-Michel Lambert.
Jutjat de Dijon, 8 hores. Jean-Marie Villemain ha aparegut al banc dels acusats darrere d'un vidre. Com si es tractés d'un terrorista, la justícia ha instal·lat una mampara per a la seva seguretat, han dit. Jean-Marie no ha mirat en cap moment cap a l'acusació civil que tenia just al davant Marie-Ange Laroche, Muriel Boll i dos membres més de la família Laroche. A les 11:30 s'han tancat les portes i ha començat la vista. Tot llest per anar enrere 9 anys.
A la sala, Jean-Marie Villemain es declara culpable de l'assassinat de Bernard Laroche i diu que es penedeix d'haver-ho fet, però remarca que aleshores estava sobrepassat pel dolor. Això que sentireu és una crònica de l'època.
Durant 4 hores i interromput només pels seus propis sanglots, Jean-Marie Villemain ha explicat el seu patiment com a pare. El meu fill era un nen meravellós, ple de vida. La darrera imatge que tinc d'ell és a través del retrovisor del cotxe, dient-me adéu quan marxava a treballar, ha relatat. El seu testimoni punyent ha afectat fins i tot la vídua de Bernard Laroche. La dona, a punt de plorar, s'ha aixecat i ha dit: entenc el dolor de Jean-Marie, però han d'entendre que el meu fill de 4 anys es va quedar sense el seu pare.
Com tothom podia preveure, al llarg del judici es va parlar i molt de l'assassinat del Grégory. Jean-Marie va insinuar més d'una vegada que els seus pares en sabien alguna cosa.
En una sessió, l'home fins i tot apela directament Muriel, la cunyada de Laroche, que ja és mare, i li diu que confessi, perquè si no, no podrà mirar els ulls del seu fill de 4 anys, l'edat que tenia el Grégory quan el van matar. La dona, però, insisteix que no té res a dir i li etziba que és ell qui va disparar un home innocent. Quan el jutge la interroga, Muriel assegura que el seu cunyat no la va recollir a l'institut el dia del segrest del nen i que ho va dir perquè els gendarmes la van maltractar i la van amenaçar d'enviar-la a un correccional. Aleshores, el magistrat li demana que argumenti com pot ser que la declaració, tal com ella diu, li dictessin els gendarmes, perquè hi ha coses que ells no podien saber, com que a ella li deien carinyosament Bubul, que vol dir grassoneta. La dona simplement assegura que ells ho sabien i punt. En el judici, que va durar 2 mesos, es van sentir moltes coses, però hi va haver un dia que va impactar especialment els assistents.
Va ser quan el president del tribunal va reproduir els àudios del corp, l'anònim que havia amenaçat durant anys la família Villemain i que va confessar haver assassinat el Grégory. En una sala menuda va sonar aquella veu de pel·lícula de terror que alguns sentien per primera vegada. Hi havia un ambient de certa por, entre altres coses perquè era probable que l'assassí fos entre el públic passant desapercebut. En aquell moment, tothom es devia preguntar qui podria ser el corp o qui podria haver informat el corp dels secrets de la família. I Jean-Marie Villemain va formular la pregunta directament al seu pare quan el van cridar a declarar. El pare, tartamudejant, va contestar: potser és el teu germà Michel que viu al costat. En aquella sala petita, moltes vegades la tensió s'hauria pogut tallar amb un ganivet. Jean-Marie, l'acusat, culpava els seus pares i el seu germà de no dir la veritat, i ells deien que no hi tenien res a veure. El Michel, el seu germà, estava molt enfadat. Enmig d'aquell ambient, molts esperaven que, per fi, saltés l'espurna que fes descobrir la veritat. Però no va ser així.
L'assassí o assassins de Grégory Villemain, si és que hi eren, com alguns creien, van mantenir la sang freda i no es van desemmascarar. Quan el judici va arribar al final, el Tribunal Popular va declarar culpable Jean-Marie Villemain i el jutge el va condemnar a 5 anys de presó. Com que ja portava gairebé 3 anys tancat, aviat va accedir a la llibertat condicional. El 30 de desembre de 1993, per seguretat, el treuen d'amagat de la presó. Després se sabrà que va sortir a la part del darrere d'una furgoneta, entre unes caixes.
Avancem ara fins a l'abril de 1994. Jean-Marie i Christine Villemain apareixen per darrera vegada en un mitjà de comunicació. Ell té 35 anys i ella 33. Fa gairebé una dècada que es va assassinar el seu fill. Escolteu.
Després de 8 o 9 anys, la gent ha sentit a dir moltes coses sobre nosaltres. Tenen una imatge determinada de nosaltres, de mi, amb la qual volem acabar. El que no puc suportar és conèixer gent nova, perquè sento que em miren i pensen: és ella, la van acusar. Però la Christine Villemain, la que van fabricar la justícia i la premsa, aquesta no era jo.
Després d'aquella entrevista, no van tornar a parlar públicament. Des d'aleshores, Jean-Marie Villemain no ha deixat de llegir una vegada i una altra els arxius judicials. Diuen que se sap de memòria totes les declaracions. L'any 2000, el matrimoni va demanar que reobrís el cas perquè havien sentit a parlar de la ciència de l'ADN i tenien l'esperança que al segell de la carta que va enviar el corp hi trobessin restes de saliva i, per tant, poguessin determinar qui era l'autor. Malauradament, la mostra estava molt deteriorada i no se'n va poder extreure res. L'any 2017 es va produir un altre episodi de pel·lícula. A l'església de Lepange, un capellà va revisar per casualitat el llibre de signatures que hi havia a l'entrada i va veure una breu inscripció que li va cridar l'atenció. I deia: "Va ser Bernard Laroche qui va matar el Gregori. Jo hi era." Sabeu qui estava firmant allò? La Muriel, la noia que quan tenia 15 anys va estar a punt de posar punt final a aquest cas amb la seva declaració. Just a sota hi havia una data: 13 de maig de 2008. Gràcies a aquesta possible nova prova, es va reobrir el cas. Una vegada més, Muriel va negar-ho tot i va dir que algú devia haver escrit allò al llibre de l'església per gastar-li una broma de mal gust. Tot i això, la van acabar detenint. I no va ser l'única detenció.
La van acusar de fals testimoni perquè un cosí seu va explicar a la policia que l'any 1984 va ser testimoni de com els pares i els tiets de la noia la van apallissar fins que va accedir a retractar-se i defensar la innocència de Bernard Laroche. La policia francesa també va detenir l'any 2017 un tiet de Jean-Marie Villemain, Marcel, i la seva dona Jacqueline, que tenien 73 i 72 anys. Els van acusar, gràcies a diversos testimonis, d'haver segrestat Gregory Villemain i de ser còmplices del seu assassinat. Noves anàlisis grafològiques van determinar que eren autors d'algunes de les cartes escrites pel corp. Malgrat tot, aquesta línia, una vegada més, va quedar tallada. Les acusacions es van desestimar per errors de procediment.
Però res de tot allò va aportar llum de veritat al cas. A dia d'avui, després de més de 30 anys, encara no s'ha fet justícia. Finalment, l'acusació contra Bernard Laroche va decaure per falta de proves i pel fet de tractar-se d'una persona morta. Christine i Jean-Marie Villemain van anar a viure a París i van tenir dos fills més. I també l'any 2017, el jutge Jean-Michel Lambert, l'home que havia preferit la fama a la justícia, es va suïcidar a casa seva amb una bossa de plàstic i una bufanda. Tenia 65 anys i va deixar escrit que no tenia forces per veure com es reobria el cas i tornaven a assenyalar-lo com a culpable d'una instrucció nefasta. En aquest cas, pren força, de manera molt clara, aquella dita que diu que no hi ha crims perfectes, sinó males investigacions i males instruccions. A França, també. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Nil Montilla. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Mais la vie sépare ce qui s'aimait. Tu doucement. Sans faire du bruit, et la mer effacée sur le sable, les pas des amants.
c'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire de bruit. Sur le sable, les pas des amants déchirés.
Say